6:36, hora de fer tertúlia al suplement. Avui amb en Marc Molins, bon dia.
Bon dia.
La Núria Oriols, bon dia.
Bon dia.
I des de Madrid, l'Anna Pardo de Vera, bon dia, Anna.
Què tal? Muy buenos días.
Suposo que podem fer una mica el mateix amb el que començàvem amb l'entrevista de l'Iceta, no? Si hem de fer una diagnosi compartida de què ha passat a Catalunya els últims anys per arrencar aquesta taula de diàleg, doncs fem-la. Què ha passat a Catalunya els últims 15 anys?
A mi m'ha agradat molt el plantejament que ha fet Miquel Iceta en el sentit de que no és tant una qüestió de paraules, de nomenclatura, com d'anàlisi social. És a dir, crec que és secundari si s'anomena cop d'estat, si s'anomena sedició, i sé que el que estic dient doncs, potser no agrada a tothom, no? Però crec que els noms i els termes en ocasions se'ns allunyen. I en canvi el que és essencial és analitzar el fenomen social. És a dir, per què una part tan important de la ciutadania ha arribat a aquest nivell de desafecció, perquè aquesta és una dada incontrovertida, a diferència, precisament fent bona la tesi de Miquel Iceta, quan ell deia, bueno, els conceptes són interpretables, el que no és interpretable és la realitat del carrer, hi ha una part molt important de la ciutadania que està en una situació de desafecció, cal entendre-ho i a partir d'aquí construir.
Núria.
Jo li responc al Marc amb la meva tesi. Jo el que crec que ha passat és que no s'ha canalitzat una demanda d'autogovern continuada per part d'una majoria de ciutadans de Catalunya i per això s'ha arribat en aquest punt. Es pot discutir si la unilateralitat era legítima o no era legítima, però per mi la certesa és que des de la reforma de l'Estatut hi ha hagut un mur per part de Madrid, en què no s'ha entès, no, l'evolució que ha fet la societat catalana i les aspiracions d'autogovern. I a partir de la sentència de l'Estatut es tanquen moltes portes i a partir d'allà s'han tancat més, perquè hem vist el pacte fiscal, s'ha vist la possibilitat d'una consulta pactada i tot això continua tancat. A mi, sentint Miquel Iceta, si és bona la música de diàleg, recuperem el fet d'intentar acostar posicions, però mentre no vulguin acostar-se a la possibilitat, ni que sigui una opció més, de plantejar un referèndum d'independència, per mi és difícil que se solucioni el conflicte quan estem en un moment en què hi ha un 47-48% de l'electorat que opta per aquesta opció. Llavors, si l'únic que es pot oferir és una reforma estatutària, per mi això podria ser una solució fa 10 anys, però no sé si podrà encaixar a les aspiracions que ara es demostren a l'electorat si això es manté tal com s'ha mantingut en els últims anys en aquestes properes eleccions al Parlament.
Anna, deixem que et faci la pregunta una mica diferent. A Madrid, quin és el diagnòstic que es fa del que ha passat a Catalunya els últims anys?
Bueno, el diagnóstico que se hace, efectivamente, aparte de echarse la culpa los unos a los otros, es que es una situación envenenada porque ni siquiera existe una mayoría clara por ningún lado. Entonces, bueno, de momento se apela a las leyes, pero me ha sorprendido, la verdad, un poco la respuesta de Miquel Iceta cuando le has preguntado si no contempla el gobierno hacer nada similar a la consulta, al referéndum de autodeterminación, que haya dicho que no contempla nada de eso, porque efectivamente, como dice Nuria, yo creo que esa es la cuestión. O sea, llegados a este momento y tras la sentencia del Estatut por parte del Tribunal Constitucional, porque claro, y aquí abro un paréntesis, no olvidemos una cosa, Miquel Iceta está diciendo que efectivamente que existen unas leyes que nos hemos dado, que las leyes se reforman, pero que si se quieren reformar hay que acudir a los cauces legítimos. El Estatut efectivamente recorrió los cauces legítimos y cuando llegó al Tribunal Constitucional fue decapitado, mutilado, llámesele X. Entonces, ¿qué respuesta le estás dando tú al pueblo catalán cuando ha optado por los cauces legítimos y aún así no se respeta su voluntad? Entonces es un círculo envenenado y llegados a este momento lo que se hizo fue frenar una serie de políticas, se fueron poniendo diversos parches en función de intereses partidistas de un lado y de otro y hemos llegado a una situación donde solo, y eso te lo van a reconocer, pero es que también gente del Partido Popular, por ejemplo, no digo los de Vox, pero gente de Partido Popular te reconoce que el referéndum va a haber que hacerlo tarde o temprano. Y me ha fascinado que después de que el gobierno en España sí contemple algún tipo de consulta en función de las modificaciones o de los acuerdos a los que se llega en la mesa de negociación, Iceta lo haya negado. Entonces, quiero decir, es bastante desolador pensar que no existe ningún plan de avanzar un paso más, que no es más que someter esto a algún tipo de consulta que realmente nos despoje de muchísimas dudas, porque abriría muchísimos caminos en un lado, en otro, pero es que las leyes se reforman. Las democracias hay que respetarlas, las mayorías también. No existe una mayoría definida. Bueno, pues sepamos cuál es esa mayoría y en función de eso empecemos a andar. Pero es que si no, el bloqueo es total.
Una pregunta, Anna, i de seguida vaig amb en Marc, que m'ha donat la paraula. Els representants de Podem en aquesta taula de diàleg defensaran l'autodeterminació?
Jo crec que sí. No l'autodeterminació, el referèndum. Lo cual ya es un paso.
El referèndum de què?
De autodeterminació.
Ah,
sí, yo creo que sí, o al menos la parte que yo conozco, Jaume Asens, siempre ha ido en esa línea.
Perquè recordem que en principi línia. El que s'ha pactat és que aquesta taula acabi amb una consulta, no? Una consulta encara
sí, en una consulta aquest, però... de los acuerdos a los que se llegue. Esa es la idea. Veremos a ver cómo luego se materializa eso.
O sigui, és una cosa claro. Està vostè d'acord amb els resultats que hi ha hagut en aquesta taula de diàleg?
Espero que sí.
Marc.
No, jo volia fer només un matís al fil de la metodologia de la que també ha parlat tant Miquel Iceta. És a dir, estic totalment d'acord amb que l'espurna va ser la sentència de l'Estatut. No hi ha cap dubte, crec que és una qüestió d'estricte anàlisi històric, rigorós, i és veritat que va encendre una espurna a partir de la qual es va inflacionar aquest element de desafecció i res a dir. De fet, ell probablement no el PSC sigui un dels grans decebuts perquè van ser membres, van ser part redactora, no, d'aquest Estatut. Per tant, res a dir, jo també considero que va ser un error històric en aquest cas del Tribunal Constitucional i el d'aquellos polvos vienen estos lodos, no? El que passa és que jo crec que el matís, i per mi és important, és aquesta aproximació apriorística a la taula, no? És a dir, si no ens permeten parlar d'autodeterminació, què es va fer? Això és un error, perquè d'entrada és poc simètric, no? Perquè estan disposats a escoltar l'altra part, està disposada a escoltar alguna altra cosa que no sigui autodeterminació? És a dir, si comencem a fer el debat del debat, és quan establim aquelles traves que al final perjudiquen el fi últim del diàleg, que és trobar posicions intermitges dintre de la polarització conceptual. És a dir, penso que és essencial que ens despullem dels prejudicis, d'aquests judicis previs, no?, que ens acosten a gairebé tota la vida, perquè el que sens dubte crec que es demanda és una solució. Uns pensen que és una, els altres pensen que és l'altra, però i a mi em sembla evident, perquè potser és una qüestió vital, no?, però em sembla evident que la solució estarà en un punt intermig.
Ja no li he preguntat a Miquel Iceta per la figura del mediador, perquè ja han deixat claríssim que no la contemplen, però parles, Marc, de punt entremig. No sé on és el punt entremig entre l'autodeterminació i l'amnistia o els 44 punts que Pedro Sánchez va oferir a Quim Torra fa unes setmanes.
Jo crec que el punt intermig està ben definit per la ciutadania, és a dir, cal trobar un millor encaix. A més, aquest és un debat que l'arrosseguem, és un debat atàvic, no?, en aquest cas a la península ibèrica, diria, ni tan sols a Espanya. És a dir, cal trobar un millor encaix de les autonomies, cal donar un pas al davant. Jo crec que la transició va ser un moment molt bo de la nostra història, vam saber solucionar els problemes d'una forma ordenada, però cal anar donant passos. Res és estable, res és immutable, i es pot constatar, estic totalment d'acord, Núria, amb el teu plantejament, es pot constatar un creixement exponencial o massa important de l'element desafecció.
Estem en un moment, treballem. En un moment fora de la conllevància, no? Potser.
Jo crec que sí, el que passa que quan... Entenc que a la taula de diàleg coneixerem aquesta proposta intermitja o la proposta del govern espanyol, perquè referèndum sobre... No han concretat quin és tampoc, em sembla, l'encaix que proposen, perquè la reforma constitucional ara no se'n parla tant, o Pedro Sánchez no la planteja per aquesta legislatura,
reforma
de l'Estatut no es pot fer, els números no surten, per tant, jo no sé quin és el punt intermig a banda dels 44 punts que va posar sobre la taula, que a mi em sembla més que és una qüestió de transferències i de gestió del dia a dia que s'ha d'abordar, però no em sembla que hi hagi sobre la taula una proposta per resoldre de fons el conflicte.
Jo crec que sí. Perdona la interrupció, Núria, sí, per contestar sobretot aquest punt, perquè jo crec que sí que hi ha un gran referèndum pendent.
Perquè serà un titular, pendent.
Jo no pretenc ser-ho.
És només una
interpretació personal, no pretenc donar cap solució perquè no està al meu abast. Però sí que hi ha un punt pendent. És a dir, en aquests moments Catalunya té un estatut que no es mereix, perquè tenim menys autogovern que el que es pot tenir en alguns aspectes a Andalusia. Necessitem un nou estatut, i aquest estatut ha de passar per un referèndum, per imperatiu legal i constitucional. És a dir, per què no? Per què no
pensar... A veure si es convertirà en un referèndum plebiscitari, eh?
Si el problema...
Com ho han sigut, en tot cas, el que és obvi és que qualsevol pas de la ciutadania...
Refereixo que cadascú vagi a votar una cosa diferent.
Sí, sí, com és obvi, qualsevol pas de la ciutadania per les urnes es pot interpretar amb diferents claus polítiques, jurídiques, socials. És evident que aquest serà un punt d'inflexió, però necessitem, i aquesta és una, jo crec que és obvi, un nou estatut amb un on pot tenir perfecte encaix aquest replantejament de la relació entre la comunitat i l'Estat.
Podria ser que la solució fos un nou estatut, però entenc que perquè això sigui així cal que hi hagi una majoria al Parlament que la vulgui impulsar. I a no ser que surti això de les properes eleccions, no veig que ara amb les majories que hi ha ja es posin a debatre sobre un nou estatut a Espanya. Sí que estic d'acord per això, que d'acord amb el plantejament que hi ha de la taula de diàleg i tal com està estructurada ara els poders de l'Estat, és l'única consulta que es pot fer a Catalunya ara mateix amb la interpretació i la jurisprudència constitucional. Només es pot votar sobre un nou estatut. Per què? Perquè s'ha anat tancant la jurisprudència i no es pot sotmetre res a consulta a l'electorat de Catalunya que sigui el que vota en unes eleccions normals, perquè el Tribunal Constitucional considera que això és un referèndum encobert i no es poden fer referèndums autonòmics. Què passa? Que perquè hi hagi alguna cosa més enllà de la reforma de l'Estatut, abans s'han de canviar les majories al Tribunal Constitucional que puguin fer un tomb o una interpretació més laxa d'aquesta Constitució. Per tant, per arribar a la solució, abans hi hauria d'haver una renovació que toca dels magistrats del Tribunal Constitucional, que alhora s'han de pactar amb el Partit Popular. Per tant, és bastant complicat tot plegat. I després, el que volia dir, que no sé si m'aniré molt de la qüestió ja, és a les perspectives electorals que té el PSC de cara a aquestes eleccions, que ell ha descartat un tripartit. Crec realment que Miquel Iceta anirà per aquí en el sentit que vol créixer com a primer partit de l'oposició a Catalunya i agafar tot aquest electorat de Ciutadans que sembla que ara no tornaria a repetir per la formació taronja. I per agafar tot aquest electorat també necessita desmarcar-se d'un eventual govern amb Esquerra Republicana o donar suport amb un eventual pacte amb els comuns i Esquerra, que és independentista, i que això, de cara a les eleccions, això no li acaba de convenir. Per tant, i a més, si a més el PSC pot optar a les eleccions enfrontant-se amb una coalició entre Ciutadans i PP, això també li permetrà molt més agafar aquest electorat que exsocialista, que quan va aparèixer Ciutadans es va passar en aquesta formació i que ara podria recuperar perquè hi ha un alineament total del partit taronja amb la dreta del Partit Popular.
De seguida vaig al tema de les eleccions. Abans, Anna, sobre aquest tema que comentava la Núria, aquesta dificultat per consultar a l'electorat català alguna cosa en referèndum que no sigui la reforma de l'Estatut, el govern espanyol, a la Moncloa, tenen en compte aquesta variable que s'ha tombat la llei de consultes, que s'ha tombat també la llei de consultes no referendàries, que potser acaben arribant a un acord? És difícil, però poden acabar arribant a un acord de què s'ha de consultar, però aleshores no saben com consultar-ho, perquè quan ho plantegin ràpidament tindran recursos de la dreta, i en principi aquí amb la jurisprudència els podrien parar.
Bueno, tendrán recursos de la derecha además porque la derecha ha dejado muy claro que sabe perfectamente dónde tiene las herramientas de poder, con lo cual no se va a doblegar y no va a apoyar esa modificación del Consejo, de esa reforma del Consejo General del Poder Judicial que tocaría ahora la renovación. Con lo cual, efectivamente, el terreno es envenenado, pero aquí hemos llegado a un punto donde nos planteamos ya no solo independencia o sí o independencia no, porque al final encima cualquier tipo de convocatoria electoral en Cataluña se mira en esa clave. Quiero decir, son plebiscitarias en el sentido de a ver cuánto saca ahora el independentismo, a ver cuánto deja de sacar. Y las cosas no han variado en todos estos años. No han variado ni las encuestas y no han variado los resultados. Con lo cual, la única consulta que se me ocurre a mí es la de ¿aceptarías la reforma legislativa tal o cual? Porque ahora ya estamos hablando de reformas legislativas. Y yo, según los mensajes que trasladan desde Moncloa, las fuentes del Partido Socialista, etcétera, a Pedro Sánchez no le va a temblar el pulso por las reformas legislativas, ¿eh? Lo estamos viendo anunciando la reforma del Código Penal. Home, no ara, le va a temblar el pulso por las reformas legislativas.
A mi m'ha sorprès de l'entrevista de Miquel Iceta que quan he posat sobre la taula la via Ascens, l'única esmena que tenia era el nom, o sigui, s'apuntava ràpidament a aquesta reforma del Codi Penal i l'única cosa que d'alguna manera no li agradava era que es digués via Ascens. Marc, això com aniria?
És a dir, jo partiria d'una premissa, que per mi és la premissa bàsica del raonament, i és que els delictes de sedició i de rebel·lió s'han de replantejar perquè no estan correctament regulats.
Aquí tinc una... Perdona, vaig un altre cop a l'entrevista. Aquí tinc una pregunta, perquè la veritat és que no ho sé, no tinc formació de jurista. Si els suposats, o no són suposats segons els tribunals espanyols, si els delictes pels quals han estat condemnats els líders del procés no encaixaven del tot en la sedició i en la rebel·lió, aleshores com és que els han pogut condemnar igualment?
És una superpregunta. I no és fàcil de contestar. El tema és, el problema que tenen aquests preceptes és d'excessiva laxitud. Llavors, com que són excessivament laxes, precisament es genera l'efecte contrari. És a dir, que hi cap gairebé tot. Però clar, el precepte hi és. En quins termes es planteja la possible reforma? La possible reforma que es planteja, i que ja hi ha algun document de treball molt interessant, a més ben plantejat, per gent molt solvent jurídicament, el que planteja precisament és fraccionar la sedició contemplant la sedició que es pugui produir amb més o menys violència, amb la sedició armada de la no armada, és a dir, de fraccionar-lo de manera que tu tinguis la perfecta i cabal protecció del bé jurídic amb preceptes que permetin una anàlisi segmentat.
Que et puguin condemnar bé pel que tocava.
Si ho vols d'aquesta forma, sí.
Però aleshores, qui ara mateix ens pot estar escoltant des de la presó pot pensar, home, doncs aleshores a mi em van condemnar d'aquella manera per al que potser sí que encaixava.
O sigui, els juristes hem d'estar disposats a acceptar d'entrada, evidentment, que no som infal·libles i que cometem errors. Si la pregunta és, la regulació de la sedició al Codi Penal és òptima, la resposta és rotundament no. Per quina raó? Per una raó històrica. Perquè és un tipus de precepte...
Avui és 23F.
Exacte, és un tipus de precepte que tenen aquella imatge gràfica de la ciutadania de romper en caso d'incendio. És a dir, els codis els contemplen, amb més o menys encert, pensant en realitat que no els aplicaran mai, pues com ho són el regicidio, no? L'assassinat del rei i tal, on són unes figures que estan contemplades al Codi Penal, però que no penses en realitat que l'hagis d'aplicar. Això què provoca? No provoca una mala codificació, el que provoca és una poca elaboració jurisprudencial que permet que persisteixi en el codi un precepte que els tècnics considerem que no és correcte. Partint d'aquesta premissa, és a dir, partint de la premissa de que la sedició s'ha de tornar a regular, evidentment aquest és un mecanisme que no té noms i cognoms, ni és ascens, ni és partit tal, no, és una necessitat que es demanda i que s'escomet en aquest cas a través del poder legislatiu. Si a mi el que m'agrada del plantejament, i crec que és essencial, seria la segona premissa abans d'arribar a la conclusió, és que la reforma del Codi no pot ser una solució d'un problema amb noms i cognoms. La reforma del Codi ha de ser la solució a un problema social. No podem conviure amb un precepte excessivament laxa. Si això, tres i acabo, repercuteix favorablement als condemnats per aquest delicte, cosa que espero, si això és així, crec que la via és jurídicament correcta, necessària, que solventa un problema col·lectiu i individual amb noms i cognoms. El que no penso que toqui és l'amnistia, perquè l'amnistia, com bé explicava Miquel Iceta, és un mecanisme extraordinari que es vincula a un canvi de règim. I en aquest cas no hi ha l'escenari que justifiqui una amnistia.
Núria, l'independentisme pot renunciar a l'amnistia?
A veure... I a mi m'agradarà veure què faran els independentistes quan tinguin la reforma del Codi Penal sobre la taula, perquè és evident que si hi ha una rebaixa de les penes, això afectarà favorablement els que hi ha ara empresonats i, per tant, entenc que tampoc es podran negar això. El que passa que, parlant amb dirigents en privat, quan els planteges aquesta qüestió, el primer que et diuen és sí, però després del judici del Tribunal Suprem hi ha d'haver el judici del 13, per exemple, que hi ha una trentena de càrrecs que, estan, que també se'ls demana penes de presó i que poden entrar a la presó per malversació, per revelació de secrets, que no es veurien afectats per aquesta reforma. Per tant, el que plantegen com un problema a la judicialització actual i al fet que hi hagi presos no soluciona aquesta via ascens als dirigents que estaven causats al 13 per la mateixa qüestió que es va jutjar al Suprem.
Efectivament, això és molt important.
Pot solucionar nou situacions, però...
Però no se solucionarà les restes.
Centenars i centenars.
Exacte, n'hi ha moltes que estan pendents i que la malversació és un delicte que, si no m'equivoco, hi ha fins a 12 anys de presó en joc. Veurem quines són les peticions finals de la Fiscalia i què decideix el jutjat, però això no solucionarà el conflicte de presos a Catalunya, eh? Només la reforma sí que pot rebaixar les penes a aquests 9 que són segurament els més simbòlics i els líders del referèndum, però no tota la resta que pot venir al darrere.
Potser mentre estem pendents de la desjudicialització ens trobem amb altres judicis amb més gent entrant a la
presó. Veurem
la presó.
Què passa amb Trapero, no? El judici aquest de l'Audiència Nacional, que clar, la Fiscalia està demanant rebel·lió, però és molt difícil venir la condemna per sedició, però veurem si al final el major dels Mossos acaba entrant a la presó pels fets de l'1 d'octubre. Això també jo crec que marcarà un punt d'inflexió.
Anna, molt breument, perquè em queden 30 segons per acabar. El govern espanyol contempla aquesta variable? Té algun instrument per aturar la judicialització tal com s'han compromès?
No, salvo los conocidos, los que vamos viendo. O sea, la reforma del Código Penal, después están, no son privilegios, según Miquel Iceta, y es verdad, no son privilegios, los permisos penitenciarios y poco más, pero la amnistía desde luego no la contempla, aunque yo no estoy de acuerdo en cuanto al cambio de régimen. Estamos ante un cambio de régimen, no es de dictadura a democracia, pero estamos viendo que tiene que España entra en una revolución territorial y entra en una revolución que para empezar ha terminado con el bipartidismo.
Doncs,
claro que estamos ante un cambio de régimen.
Veurem si parlen de canvi de règim en aquesta taula de diàleg de dimecres, que sens dubte marcarà l'actualitat dels pròxims dies, des d'ara fins dimecres i també més enllà. Marc Molins, Núria Oriols, Anna Pardo de Vera, gràcies per ser avui al suplement.
Moltíssimes
en aquesta
gràcies.
Tertúlia de butxaca. Ara farem publicitat i després parlem de Disney.
El suplement. Dissabtes i diumenges de 6 a 2. Amb Joan Bota.